Bueno, i també tenim amb nosaltres la diputada a les Corts Valencianes, Belén Batxero Travert, que és portaveu de Compromís en la Comissió d'Obres Públiques i Transports. Bon dia, Belén.
Bon dia, com esteu?
Pues estem en ganes de que vostè ens diga què està passant en aquestes rodalies, en aquests 21 trens que suprimi Renfe, en aquests retrasos perquè no arriba a temps, ens lleven serveis.
Bé, pues ahí sí que tenim molt a dir, perquè la veritat és que des del nostre grup parlamentari, des de Compromís, ha sigut una reivindicació històrica sempre el transport públic, i més en els temps en els que estem, de l'emergència climàtica, que cal utilitzar menys el transport privat i els vehicles que contaminen i apostar per el transport que menys contamina, que en este cas, a més, és el tren. En el cas del ferrocarril és el millor transport respecte a la contaminació, no? També. I ahir, doncs, tenim molt a dir, sobretot perquè ara sembla que tot el món s'apunta el tanto, i al final hem de saber que la situació en la que estem actualment no és casual. És fruit d'haver apostat per allò que no se deuria haver apostat dins del ferrocarril, no? I al final totes les inversions han anat concentrades a l'alta velocitat. Tenim un AVE que funciona molt bé, que aplega a molts llocs, en uns preus que jo crec que no se pot permetre tot el món, però bueno, l'AVE funciona, i el invertir tant en això, com els diners estan comptats, ha fet que s'invertisca molt, molt, molt poquet en el Rodalia. I en el Rodalia i el Regional, no? Que al final són els transports que utilitza la gent. Haver invertit en Rodalia i en Regional haguera millorat la qualitat de vida de les persones, el dia a dia. I se va decidir en un moment donat no fer-ho així. Tenim qüestions tan rellevants com que el total d'usuaris del ferrocarril, només un 3,8% utilitzen l'AVE. Però, sin embargo, de tot el pressupost que va a ferrocarril, s'ha invertit el 71% en AVE, mentre només el 29% en Rodalia, quan el 96,2% d'usuaris de ferrocarril són de Rodalia.
Per tant, ens trobem en una merma important de serveis.
Sí, ha sigut la no inversió ha produït que durant anys, a més, en la nostra comunitat ha sigut encara més notable, perquè hem sigut sempre la germaneta pobra de tot l'estat espanyol respecte a inversió en ferrocarril. Per tant, pressupost rere pressupost, no hem rebut les inversions que han anat que sí que prometien els polítics, no? I només hem de parlar de l'últim pla de Rodalia. L'últim pla de Rodalia, en inversions, era per a 2017 fins a 2025. Estàvem parlant de més de 1.400 milions d'euros que va prometre el ministre del Partit Popular, Íñigo de la Serna, que invertiria en la Comunitat Valenciana, 1.400 milions d'euros.
Això promet en el 2017.
En el 2017, i ens diu que es va invertir en 9 anys, no? De 2017 a 2025. Doncs, 4 mesos després, aproven els pressupostos generals de l'Estat i només en només 50 milions d'euros.
Mire, ahir hicen unes declaracions Isabel Bonig del Partit Popular, suposo que per si algú no la ubica en el nom, i diu que avui vostès estan apoltronats en els seus sillons i que en el 2019 s'han registrat retrasos 14 voltes més grans que en el 2015, que van hi haure 14 voltes menys d'incidències, i que vostès en aquell entonces, tant Compromís, Podemos i PSOE, van armar la de Sant Quintín.
Bueno, no sé si vam armar la de Sant Quintín. El que està clar és que ha sigut una reivindicació històrica i encara ho fem. De fet, ara tenim una xicoteta campanyeta per les xarxes socials en la que càrrecs de Compromís que solem utilitzar el Rodalia, com és el meu cas, que jo sempre que puc, per una qüestió de conscienciació, de comoditat. A mi me pareix que és el transport més còmode que hi ha. Jo he estat vivint 10 anys en València i sempre he anat i tornat en Rodalia. I això és el que a mi més me preocupa, que jo fa 10 anys agarrava un Rodalia que aplegava abans que 10 anys després. O sigui, a mi me costava menys d'una hora aplegar a València. I ara és una hora i algo.
El que és cert que quan Isabel Bonig fa esta reivindicació, el que sí que ens està donant a entendre és que vostès ja protestaven.
Sí, protestàvem i seguim perquè, protestant. Si perquè,
en entonces...
Com te dic, ara mateix tenim una campanya en reds, gravant-nos vídeos en la utilització dels rodalies denunciant els, totes les cancel·lacions i retrasos que existissin. I arrel d'aquesta campanya se va anunciar l'altre dia que s'anava a tornar el preu del bitllet de rodalia quan tinguera 15 minuts de retard, que per a nosaltres no és suficient perquè considerem que això és quasi... No en riu-se, però una falta de respecte quasi als usuaris, perquè quan un ha plegat tard a treballar, els 6 euros que li ha pogut costar el bitllet no li van a dir al seu jefe res, no?
No.
Vull dir que un pot perdre la seva feina per aquestes qüestions, que aquestes qüestions són importants, que la puntualitat, quan un ha plegat a treballar, li l'exigeixen, per tant, si vas en transport públic, i ese transport públic ha de ser puntual.
I sobretot el que dona a entendre als usuaris és una falta de respecte, és dir, és com jo tinc clar que en qualsevol país d'Europa ocorreix això i munten la que antes havíem dit, la de Sant Quintín, del Casa Cosa de Negostres. Sí. Entonces, aquí tenim que reivindicar al ministre Ábalos.
Jo crec que és una qüestió, ara mateix és el ministre Ábalos qui està ahí, però hem de tindre en compte que com aquell que diu acaba de plegar, perquè és el Partit Popular qui ha estat molts anys i qui no ha fet absolutament res per el Rodalies València. Però és que no només per el Rodalies, si mos en recordem, l'accident més gran en transport públic, ferrocarril, que hi ha hagut en tota Europa, ha sigut a València, ha sigut en el metro de València, i l'accident este de Metro València el van voler tapar. Estaven tots governant el Partit Popular. Se va fer una comissió d'investigació que se va enriure de tota l'associació i totes les víctimes. I que ara isca la senyora Bonig a parlar de decència i de que estem apoltronats quan ells van ser els protagonistes de la vergonya nacional respecte a com gestionar un accident d'aquestes magnituds, perquè se li va ocultar tota la informació, se va adoctrinar, que ahí citarà en la sentència última, se va adoctrinar a les persones que anaven a compareixer a la comissió contratant una empresa que els explicara tot el que tenien que dir perquè tot el món diguera el mateix argumentari, que era que la culpa era del maquinista que havia mort.
Sí, sí.
Vull dir, jo crec que la senyora Bonig, de tots els parlamentaris que hi ha en les Corts Valencianes, justament els del Partit Popular, són els que haurien de callar per vergonya per tot el que tenen a les esquenes, perquè no hem d'oblidar que eren ells els que governaven i no invertien. El senyor Íñigo de la Serna era ministre del Partit Popular, anuncia un pla de rodalies que s'ha de complir en 9 anys i després se'n riu de tots quan invertís només 50 milions, i de 50 milions a 50 milions no anàvem a tardar 9 anys, és que anàvem a tardar 25. Per tant, és una falta de respecte, jo crec, fer aquestes declaracions quan la realitat és que estem com estem molt, i en molta part per culpa del Partit Popular.
De que no aplicarà les polítiques en aquell moment que devia aplicar, no?
I que no farà les inversions. O sigui, nosaltres així...
En este
cas... Hi ha dues qüestions, diguem, que són culpables de que tinguem ara mateixa les cancel·lacions que tenim,
sí,
i el servei que tenim tan deficient, no? Una és la falta d'inversions, és a dir, ja no s'ha invertit en canviar els ferrocarrils, per tant, s'estan averiant molt.
Però això és el que jo li diria. Fer política és aplicar la llei que s'aprova per fer inversions.
Exacte.
És dir, en aquest cas, el que estem oblidant un poc és que els polítics tenen l'obligació d'aplicar la llei, i si s'aprova una llei, s'ha de fer complir. Si aquesta llei s'haguera complit, les rodalies de Castelló no estarien com estan, no?
Sí, però és que encara ve més enllà, perquè no aproven una llei. Ells anuncien, fan un anunci, que se diu Pla de Rodalies.
Ah.
Val? És un anunci polític. Sí,
sí.
I aquest anunci polític
però
ells diuen...
Des que fan ús d'una quantitat de diners.
Anem a invertir 1.400 milions d'euros en els rodalies valencians en 9 anys. Val? I això és l'anunci que fan. I 4 mesos després, quan aquest anunci s'ha de materialitzar en la llei de pressupostos, en
sí,
una llei...
Sí, quan ja s'ha de materialitzar en la llei...
Només fiquen 50 milions.
50 milions.
Després, això és 2018.
I és quan Compromís, segons Bonig, diu que monta la que monta, no?
Sí, però no només ahí, és que després, en 2019, quan ja entra el govern, el Partit Socialista, fa una proposta de pressupostos generals de l'Estat que el Partit Popular, Ciutadans, la dreta espanyola, voten en contra. ¿Vale? El Partit Popular i Ciutadans voten en contra dels pressupostos generals de 2019 i per això anem a eleccions estatals.
Ja, ja.
¿Val? I aquests pressupostos generals de 2019, que sí. Compromís sí que va votar a favor, portaven 325 milions d'euros per a Rodalies Valencians. O sigui, que un quan diu que vol, que està molt preocupat per una qüestió que depèn de la inversió i després no acompanya els pressupostos, que una llei de pressupostos que la devia de fer el Partit Popular, només fica 50 milions. Canvia de govern, entra Pedro Sánchez, la mateixa llei de pressupostos porta 325 milions. I aleshores el Partit Popular i Ciutadans voten en contra. I era el primer any que una llei de pressupostos de tota la història de la democràcia se complia per fi el que hem reivindicat sempre del finançament valencià, sí. De que fora d'acord a la població. Estava ja rondant i se 10% poblacional que es corresponia, el pes d'inversions. Sí, sí. Era la primera vegada i van votar en contra. Per tant, jo crec que ahir, en ese vot, van votar en contra d'uns pressupostos que afavorien molt els valencians i van decidir votar en contra.
Per lo tant, les declaracions d'Isabel Bonís
estan fora de lloc totalment. Jo crec que no... No ho sé, o és que no té les dades, jo se les puc passar quan vulga.
Sí, perquè Miguel Barrachina també ha posat un tuit on diu que mientras Ábalos ayuda al socialismo venezolano, presuntamente a saquear el oro de su país, sus trenes de cercanías entre Castellón y Valencia han tenido al menos 38 cancelaciones. Miguel Barrachina està preocupada mes a mes per les reunions entre Ábalos i Delphi.
Sí, jo sé que ara l'altre dia se van reunir el conseller, que també està preocupat per les rodalies, el conseller Arcadi Espanya del Partit Socialista es va reunir en Ábalos per a ficar algun tipus de solució, però clar, a mi me crida l'atenció que el Partit Popular justament critiqui això quan, com dic, sap perfectament que no se pot solucionar d'avui per a demà perquè és en part culpable.
I tant Miguel Barrachina com Isabel Bonig són persones històriques en el Partit Popular.
Sí, sí, Miguel Barrachina, a més, estava de diputat al Congrés, per tant, coneix molt bé les lleis de pressupostos i crida l'atenció que siga ell qui ho diu perquè és ell qui va votar a favor d'invertir només 50 milions d'euros en la Comunitat Valenciana i va votar en contra d'invertir 325 milions d'euros al Rodalies Valencià. Ell, en el seu dit, va votar en contra de la inversió dels 325 milions.
Sé que això, com que no és de la seva comissió, li se'n va, o d'alguna manera no tindrà tants datos, però què li pareix l'acord entre la Unió Europea i Vietnam, l'acord de comerç, de lliure comerç entre la Unió Europea i Vietnam? Bé, el que han signat majoritàriament en unanimitat el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans. És a dir, ells han votat en bloc. No hi ha hagut ningú dels seus eurodiputats que estiguera en contra d'aquest acord.
Nosaltres estem totalment en contra d'aquest acord, igual que vam estar en contra del de Mercosur i vam estar en contra del de la taronja de Sud-àfrica. Aleshores, quan teníem representació en Europa, el nostre eurodiputat, Jordi Sebastià, sempre va votar en contra de tot aquest tipus d'acords que, per començar, està la sospita de que se vulneren totalment els drets humans, ja directament, tots els drets laborals, no? Això per una banda. Però per altra, és que fica en risc tota l'agricultura de l'estat espanyol. I en el nostre cas, ara, aquest nou acord de Vietnam pues, fica en risc tota l'agricultura de l'arròs valencià, que hi ha una gran potència ahí en tota l'horta.
Se corre el perill de que passi igual que en les taronges.
Sí, i ara està damunt de la taula i se perill perquè no se podrà competir mai en preu.
Entonces, com explica vostè que el divendres passat estigueren tants polítics de tantes sigles polítiques recolzant aquesta manifestació
sí, i signant... Sí, els que més, Partit Popular i Partit Socialista
i signant un acord, que hi havien signat un acord de lliure comerç.
Pues per lo que contem, que jo crec que un quan està en política ha d'intentar predicar en l'exemple, no? No dir unes coses i fer altres. I és al que s'està dedicant el Partit Popular, Ciutadans i malauradament també el Partit Socialista en tots aquests temes, que quan va a Europa no defensa el mateix que després defensa, sí.
Crida quan se van a Europa, com que van allunyant-se, van oblidant-se,
sí, no? Sí, s'obliden ja de que qui va a patir és la gent que ells representen i que els ha votat. No, quan... Això no es pot entendre de cap manera, jo no ho puc entendre.
Però
de cap
quan tornen a la seva terra i miren...
I després se fiquen a primera línia de pancarta, que això és el que és preocupant. En la qüestió de la manifestació que va haver l'altre dia, nosaltres vam recolzar la manifestació, però en general no vam voler estar en la pancarta perquè pensàvem que era una qüestió de la societat civil, uh-huh. i que encara que nosaltres sempre en el nostre vot hem estat al costat de l'agricultor valencià, sí que consideràvem que era una qüestió de la societat civil i que ho estaven fent perquè els polítics estaven fent alguna cosa malament. Per tant, se va decidir com a partit acudir a la manifestació individualment. El nostre portaveu d'Agricultura, Josep Nadal, va acudir, el nostre portaveu al Congrés, Joan Baldoví, va acudir, i més persones i molts militants de base que ni tan sols ho van fer públic i van acudir pues, com a llauradors implicats, perquè al final jo mateixa vinc de família de la taronja, mi abuelo y mi abuela eran cuyos de taronja.
Pues con casi todo el món.
Claro, es que es el que venim,
el que més, el que menos.
Som així, és el que són els nostres arrels, i jo crec que no defensar això no té cap sentit,
clar,
per a mi,
però vostè
i deixar el llaurador
allí. Però vostè entén el que jo li dic, és dir, tenim una manifestació, ja han fet l'empastre en la taronja i estem signant un acord que anem a menjar paella en arròs asiàtic.
Sí, sí, és el que s'acaba d'aprovar. Nosaltres ja ho hem dit, estem totalment en contra, i l'únic que podem demanar i reivindicar és que se ho repensen i que modifiquen aquest acord, de moment en suspensió, per a que se puga veure i s'analitzi bé les condicions que van a tindre per a l'agricultura de tot l'estat espanyol, però en concret per a l'arròs valencià.
Uh-huh. Altra cosa que també ens preocupa un poc era la llei de la funció social de la vivenda. I sa llei la van paralitzar.
Sí, i sa llei la vaig dur jo perquè era la portaveu, bueno, soc la, i seguís sent la portaveu de vivenda en les Corts Valencianes, i vam tramitar aquesta llei que ens va costar molt, vam intentar consensuar moltes parts de la llei, però al final pues el Partit Popular se va votar en contra.
L'únic partit que va votar en contra?
Ciutadans es va abstindre en aquesta llei.
O sigui, no quiero saber nada.
Bé, dia que hi havia coses que no estava d'acord i altres que sí, i per tant jo crec que també estaven en este xoc que han fet molt de temps, de que no se sap, no volien ser ni dretes ni esquerres.
Sí, perquè a mi quan la gent s'abstén m'hi un poc gelar.
Van decidir abstindre's. Bueno.
Però es preguntarem, jo tinc debat dijous i es preguntarem.
Sí, pues en aquesta qüestió de la llei de funció social de la vivenda, el que va passar és que a més el Partit Popular la va durar al Constitucional, 14 articles van voler durar al Constitucional. Per tant, sense 14 articles la llei era infuncional i per tant se tenia que paralitzar. I després, en el temps que va durar que hi hagués una sentència al Constitucional, pues, com en
I
tot...
I quant de temps estem parlant?
Pues, més d'un any, no me'n recordo ara exactament. Però...
I durant aquest temps?
Durant aquest temps no se podia aplicar la llei, val? I després ja hi hagués la sentència. Quan hi hagués la sentència, el que més ens sorprèn és que dels 14 articles només al final... quatre apartats dins de la llei, no eren ni articles sencers, sinó pues, de l'article 12 i l'apartat A, saps? Quatre apartats en concret és el que diu el Constitucional, que és inconstitucional i que s'ha de modificar. S'adapta la llei complint en el que diu el Constitucional i ara s'està desenvolupant i ficant en marxa. Com tota llei, i més una llei tan novedosa com aquesta, s'ha de ficar en marxa amb reglament, s'ha de reglamentariar. I és en el que s'estàs començant a fer ara des de la nova Conselleria de Vivenda, fer tots els reglaments que vagin complementant aquesta llei. Però jo crec que hi ha qüestions molt importants i que fiquen un poquet tir en la mà de l'administració, diguem, per a la gent que se veu que tota la vida havia estat pagant una hipoteca, de repente, a lo millor per la seva feina, no pot complir en estos pagaments.
Ni hi ha emergència habitacional.
I, sí, sí que hi ha emergència habitacional. Actualment no estan per hipoteques, perquè per hipoteques pràcticament se va tirar ja a tot el món en el moment en què Mariano Rajoy, com a president de l'estat espanyol, va decidir ficar-se del costat dels bancs, uh-huh. Va salvar els bancs. En ese cheque en blanca de mes, perquè clar, qualsevol president quan té aquesta emergència i decidís que necessita salvar a la banca, no? I se arriben esos diners, no se li pot donar a canvi de res. Uh-huh. aleshores van firmar com si fora un crèdit en unes condicions molt ventajoses per a la banca, però després, anys després, va eixir el ministre d'Hisenda dient que tenien assumit que mai se tornarien els diners. Per tant, és un xec en blanc, perquè a ningú ciutadà un banc li diu: tinc assumit que no me vas a tornar els diners, tranquil, queda't en ta casa i jo no te tiro de ta casa. Això no passa, no. Però sí que va passar en els bancs. I damunt li van pagar, no, en els diners de tots, perquè al final l'Estat paguem impostos tots, uh-huh. I aquests diners mos pertanyen als espanyols. Això és la primera qüestió. I en aquest moment jo crec que el que se hauria d'haver fet un president responsable és dir: bé, jo he de salvar a la banca, la salvem, però a canvi tu no tires a la gent de les cases. Valorem aquestes vivendes i per el valor que jo t'estic donant diners, tu me dones a mi les vivendes.
I per què no ho va fer?
No se va fer.
Però algun motiu per a que no tinguera una decisió que d'alguna manera salvara la banca per
jo
no crear
crec
un
que
crac?
Per els interessos que al final defensa cada partit, i està clar que el Partit Popular i tota la dreta defensen els interessos del, pues dels aquests grans tenedors que tenen molts béns i que al final és el que en la llei justament, i per això també van votar en contra, estem perseguint un poc. No pot ser que vinga així un fons buitre i una finca sencera de pisos la tinga tancada quan hi ha emergència habitacional i la gent no pot viure en cap lloc. I ara mateix el problema de l'emergència habitacional està en el lloguer. Uh-huh. El lloguer està pujant molt, la gent no és capaç de pagar aquests lloguers. I tots els mecanismes que estem ficant en marxa, com ajudes o qüestions així, hem de repensar què fem, perquè al final estan inflant més el preu.
Clar.
O sigui, hi ha que donar ajudes? Sí, però hi ha que limitar el preu. Hi ha que buscar la manera per a limitar el preu.
Això crear un equilibri.
Defensem nosaltres i ha de ser possible fer-ho amb una llei estatal, perquè ja hi ha països de la Unió Europea que ho estan fent. Per tant, Alemanya recentment ha congelat el preu dels lloguers, o sigui, que
anirien,
se pot fer.
Aquestes ajudes anirien pues, per a persones amb pocs recursos,
sí,
per
sí.
A...
o persones que se volen emancipar, que són joves, que busquen per primera
era...
volta la vivenda. N'hi ha diferents, estan ara
justament
avui les presenta el conseller de vivenda, presenta avui les ajudes al lloguer i estan ramificades, diguem, per a diferents tipus de persones, que, o sigui, de col·lectius, diguem, no? Pues els joves que se volen emancipar, persones... Però en general sí que té que veure molt la renta de cadascú, és a dir, si la prioritat aquí és repartir a qui menys,
sí,
a qui menys té, com totes les ajudes.
Però perquè la gent se faci una idea, no és la persona que és que no té ningun tipus de recursos i és una persona que no pot, que no té accés a ningun tipus de sou, és a dir, és una persona que a lo millor està treballant, però el sou que
sí,
té...
Sí, sí, les ajudes al lloguer estan dirigides, evidentment, per a qui no té cap tipus de recurs, sí, però aquesta persona, a més, gràcies a la renta garantida, uh-huh. que també és una de les lleis aprovades en la passada legislatura, diguem que aquesta llei fa que ja els mateixos serveis socials orienten a la persona cap a totes les ajudes que pot rebre, uh-huh. però les ajudes al lloguer en concret no només van dirigides a gent en aquestes situacions, sinó a qualsevol persona que se vol emancipar, que se'n va a viure a soles, que està estudiant, que està treballant i per primera vegada pues, decidís anar-se'n a un pis de lloguer per a emancipar-se. Van dirigides també a esta gent i ja...
És donar-los un valor d'oxigen.
Portem ja uns anys treballant en esta línia i ja són molts els beneficiaris en este tipus de perfil, o sea que no és la primera vegada que s'es comença a treballar.
Però com a que s'havia paralitzat la llei, pues, clar, ara trauran d'alguna manera unes bases noves per a poder beneficiar-se d'aquesta llei?
Sí, i a més, la qüestió de la llei té més qüestions molt importants. Una és la mediació, quan hi ha una part que treballa la mediació quan una persona ha de ser desnonada,
sí.
pues intentar mediar o en el banc o uh-huh. en el propietari de la vivenda per arribar a un acord i que puga continuar aquesta persona vivint en
Italia. O sigui, que l'Estat els posarà una persona...
No, això ho fa la Comunitat Valenciana.
Sí, la Generalitat, en aquest cas és la Generalitat la que posarà una persona per a que puga mediar en el conflicte que tingui aquesta persona en aquest moment, no?
Sí.
O sigui, que n'hi ha diversos apartats.
Hi ha un apartat de CICE, per una altra banda s'està fent un registre dels grans tenedors, que hi anomenem en la llei gran tenedor aquell que té més de 10 vivendes, que no són ni primera residència ni segona, saps? Que estan tancades i no estan al mercat. Per tant, hi ha gent que té ahí la vivenda paralitzada amb un únic objectiu, que és l'especulació, estan obligats a ficar-les a dins d'aquest registre i sí. Diguem que arribar a acords d'arrendament i que isquen al que estiguen al comerç, diguem, o sigui, que se puguen arrendar.
Sí, perquè ahir n'hi havia com una allò que diuen, mire, jo és que tinc la vivenda on vinc i tinc una vivenda que la tinc para que el govern m'obliga a alquilar-la i ara l'agarra algú i si no me la torna jo me quede sense vivenda. No, no estem parlant del que tinga una única vivenda, estem parlant de les persones...
Tot el món normal i corrent que tenim, pues, la nostra vivenda habitual, que puguem tindre un apartament... per a l'estiu, una casa en el poble, no estem parlant d'això. Estem parlant de qui al seu nom, que en general, més que persones, són fons buitre o entitats SLs, o com li vulguem dir, que tenen més de 10 vivendes sense que siguin ni primera ni segona residència, totalment paralitzades. Per tant, aquesta gent volem que isquen al mercat. I tampoc s'expropia la vivenda. Perquè això és el que ens va llevar a constitucional. Nosaltres volíem poder expropiar, però no. Això no se podrà fer si se modifiquen les lleis.
Sí, sobretot perquè una mateixa persona pot viure en 20 puestos a la mateixa vegada.
Aleshores, el que se fa és que això entra, diguem, a un registre
sí.
Per a que se puga arrendar. Val? És un registre i se pot arrendar. I també parla la llei de que aquestes vivendes arribaran a uns acords d'arrendament que no superaran uns barems, diguem, per a que puguen ser accessibles per a la gent amb més necessitat. Al final és fer un registre per una part d'això. Després, també hi ha una part de registre de persones que tenen vivendes i volen arrendar-les. I voluntàriament se poden registrar ahí. I hi ha una altra part de registre de persones demandants de vivenda. Val? La gent que estiga interessada en arrendar una vivenda i ahí també, si són per necessitat, van acompanyades d'informes de serveis socials que ens diuen la necessitat. Ara mateix el principal problema que hi ha en tot l'estat espanyol i també en la Comunitat Valenciana és que no hi ha vivenda pública, pràcticament. És molt poquet el percentatge que tenim i més en comparació a altres estats de la Unió Europea que tenen molta quantitat de vivenda pública. Per això dia jo que era tan important que Mariano Rajoy no haguera fet el Partit Popular un xec en blanc en la banca, sinó que haguera fet un intercanvi i haguera al final comprat vivenda i haguera tingut diguem un bon per així a dir
una bona reserva
de vivenda social per a quan de repente hi ha una crisi com la que van patir i la gent se queda al carrer sense vivenda, poder-li garantir el dret constitucional a la vivenda, perquè és un dret constitucional que també se li oblida molt a la dreta quan parla tant de la Constitució i no recorden que justament la vivenda és un dret que s'ha de garantir perquè és un dret constitucional per a tots els espanyols.
Pues dit això, Belén Batxero, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que vinguin a contar moltes més coses sobre aquesta llei, que suposa que, a més, era una de les coses que es reivindicava des de feia molt de temps, i que vinga també a dir-nos que el ministre Ábalos ens ha escoltat.
Pues sí, a mi m'agradaria molt tornar i jo crec que sí, que jo crec, estic segura que el ministre ens escoltarà i que intentarà solucionar els problemes que hi ha i també en esta part tenim esa part de comprensió de saber que ell, com aquell que diu, acaba de plegar, tot i que pues des de 2019, no? Però que no, per a fer inversions pues cal que t'aproven els pressupostos, és fer un projecte... O sea, som conscients de que els temps són els que són, però sí que hi ha qüestions que se poden anar solucionant ja des del minut 1.
Com dia Joan Baldoví, tenim paciència, però són furgues en compromís.
Sí, exacte.
Moltes gràcies i bon dia. Belén Batxero, diputada a les Corts Valencianes.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.